Ràdio, 87.6 FM.
L'Hora L, amb Eduard Quino. Reach out, touch faith.
I seguim avançant al magazín de l'Hora L. M'estava contant batalletes, Miquel Esteve, d'aquest carnaval. Carnaval bé o no?
Ostres, Edu, sí, no? Que bé m'ho vaig passar amb la colla de Benifallet, que aprofito per saludar-los
des d'aquí.
Ostres, va ser genial. Ens vam disfressar de... Bueno, vam anar de Sant Fermineros.
Ah, molt bé.
I, a més, doncs, vam agafar un cap de jabalí, el vam convertir en un bou. I ens ho vam passar allí pels carrers de Benifallet fent melés, com si fossin el carrer de l'Estafeta, i tot això ens ho vam passar genial. Xupinazos, va lleure de tot. Va ser una nit...
De tot, eh?
Jo crec que va ser una petita Pamplona, Benifallet, aquella nit.
Per carnaval tot s'hi val, diuen.
I tant. Va, escolta, aquestes són les coses que val la pena de la vida, tu. Escolta, ara, fixa't, ara entrem en el període de Quaresma, no? I tenim, doncs... jo, per exemple, soc catòlic, i tenim al davant, doncs, el fet de la Setmana Santa i tal. Però escolta, què té que veure una cosa amb l'altra? O sigui, és a dir, a mi fa molta gràcia, no? I ara t'ho estic plantejant en sèrio, perquè l'altre dia llegia un article i deia, ostres, que un sacerdot criticava amb aquells pobles i amb aquella gent que atrasaven el carnaval per dates perquè resulta, doncs, que deia que entraven dintre del període de Quaresma. I què? Això, escolta, si Jesús és amor, és diversió, és compartir, què hi ha de dolent? És que, sí, de debò, jo t'ho dic ja com a catòlic, i parlo amb aquesta autoritat perquè sóc catòlic, de missa setmanal, i, escolta, què té que veure una cosa amb l'altra? Si el que voldria Jesús és que tothom s'ho passés bé.
Tu fas les dues coses.
Exactament. Jo penso que el Jesús s'ho passaria pipa, vestit de Sant Ferminero, i de debò, i riuria. Jesús era així. El que passa és que no sé quin Jesús ens han venut. No és el dels evangelis. El dels evangelis es ficaria al mocador al coll i cantaria 1 d'enero, 2 de febrero.
Com tu aquest cap de setmana, també.
Exacte.
Molt bé, doncs, entrem ja a un llibre set al braç d'aquesta setmana, després d'aquesta editorial de... està bé, això, de començar amb una editorial del Miquel Esteve.
Has vist o no?
Podríem introduir un futurs programes també.
És que ets un crac, ets un crac, Edu.
Així que comencem nosaltres amb el nostre programa d'aquest dimarts. Recordin que avui arriba, com sempre, la recomanació de la setmana del Miquel Esteve i també aquest concurs que el tenim encara obert. Recordin, fins al mes de juny encara podeu participar en aquest concurs que estem fent. Endevinalla, quin llibre dorm a la palla?
Exacte, un concurs que, escolta, que déu-n'hi-do, que portem ja, no? Déu-n'hi-do.
Molta gent participant, eh?
Exactament, per això t'anava a dir, molta gent participant, més potser de la que havíem previst, no? A priori. No,
això, ja està bé. Això és l'important, que ens desbordin. Sí.
Exacte.
Bé, doncs comencem amb aquesta recomanació d'aquesta setmana. Miquel, avui què ens portes?
Mira, avui porto una novel·la que t'ho deia abans, no? A mi Coro Tancat també, que m'ha sorprès, perquè jo... tenia previst portar-ne una altra,
Que
la portarem un altre dia, però aquesta la vaig agafar de pim-pam-pum, no? Perquè vaig llegir una sinopsi i vaig dir, ostres, dic, aquesta novel·la encaixa en aquelles coses que a mi m'agraden, no? Perquè és una novel·la negra, perquè l'autora és una autora que m'agrada, que és Isabel Allende, la de La Casa de los Espíritus, grandíssima novel·la i terrible pel·lícula, la que fa, doncs, el Jeremy Irons, el paper d'Esteban Trueba, una pel·lícula magnífica. Bé, doncs em va caure a les mans aquesta novel·la de forma casual, i t'ho explicaré. Vaig anar a Tortosa, vaig anar al meu gestor, a Roquetes, i vaig passar per davant d'un quiosc. Vaig anar a fer una primitiva, perquè fem una primitiva quan ens reunim amb el gestor, que és amic meu, l'Esteve. Fem una primitiva i, ostres, jo vaig veure aquesta novel·la i em va llamar. Em va llamar perquè havia sentit la recomanació per part d'una persona que per mi n'entén moltíssim de llibres, no? Com és el Javier Marías, que havia dit, doncs, que era un thriller d'aquests... Ell no acostuma a llegir bestsellers, però havia dit que era un d'aquests que sí que l'havia llegit, doncs, perquè l'autora, la Isabel Allende, doncs, li mereixia tot tipus de confiança narrativa, no? I aleshores el recomanava perquè se l'havia llegit i li havia encantat, no? Perquè versava sobre els jocs de rol, versava sobre l'astrologia, versava sobre coses hermenèutiques que a mi em van, no? Ja t'he dit abans que eren temàtiques que a mi m'encaixaven, no? I aleshores el sentia el Javier... vaig anar a fer la primitiva amb l'Esteve, amb el gestor, vaig veure la noveleta i la vaig agafar. I me la vaig començar, escolta, amb 5 dies acabada. També és d'aquelles novel·les que m'han copsat.
Te l'has polit ràpid, eh?
Sí, bé, per als oients, El Juego de Ripper d'Isabel Allende. El títol és El Juego de Ripper, està també en català, El Joc de Ripper d'Isabel Allende, editada per Plaza i Janés. És una novel·la magnífica, és una novel·la negra, però a més de ser una novel·la negra, hi ha, com us deia, tot un contingut hermenèutic, no? Hermenèutic, què significa? És una paraulota que m'heu sentit dir moltes vegades tots els que esteu aquí, no? D'oients a un llibre sota el braç. És aquella... L'hermenèutica és aquella ciència que estudia el que és el missatge. És que m'estava sonant el mòbil, coses del directe.
Mòbil nou,
exacte,
com
mòbil
funciona.
Nou, coses del directe, no? Bé, doncs... Mare de Déu, és que el mòbil nou no saps ni com s'apaga.
Els mòbils aquests de la generació.
El que us deia, no? L'hermenèutica és aquella, no? Aquella ciència que estudia el que és els missatges críptics que hi ha al darrere dels mots, no? Podríem dir-ho així. És a dir, nosaltres els escriptors o la gent utilitzem el llenguatge, però darrere del llenguatge hi pot haver-hi algun missatge disfressat, no? Aleshores, dintre de l'hermenèutica hi ha la càbala, hi ha 50.000 disciplines, però l'hermenèutica és la que ho engloba tot, no? I d'alguna forma, doncs, a mi és quelcom que m'apassiona, no?
Deu ser complicat, aquesta tècnica, no?
Sí, a més, fixa't, jo com a novel·lista ho utilitzo, perquè el Jericó mateix, el personatge del joc de Sade, avui presentem el joc de Ripper, no? El juego de Ripper, no?
Va dir jocs.
Exacte, el joc de Sade, no? Per exemple,
sí.
Doncs el joc de Sade, fixa't tu bé, que en el joc de Sade el personatge Jericó és hermenèutica. Perquè, fixa't, el Jericó és el nom bíblic d'un personatge que s'enfondra sobre si mateix per tornar a néixer. Per tant, utilitzes, o sigui, no és un nom casual. Això és fer hermenèutica, no? És buscar-li un sentit sofrològic amb alguna cosa. Bé, no ens enrotllem amb això, perquè si no presentem el llibre...
Podríem parlar-ne.
Exacte. Sí, sí. Potser un programa hi dedicarem, eh? Un programa el dedicarem
com
a parlar
pot,
sobre
l'hermenèutica. Com se pot fer això?
Exactament, de com els escriptors d'alguna forma utilitzen molt bé el llenguatge, moltes vegades de forma, entre cometes, tramposa, per transmetre missatges sofrològics i missatges d'alguna forma, doncs, salvístics i missatges d'alguna forma iniciàtics. És molt interessant, eh?
Molt bé.
I ho fan moltíssims autors, des de Pessoa, passant doncs per Follner, Bukowski, Hermann Hesse, els grans de la literatura ho han utilitzat sovint. Bé, doncs la Isabel Allende, que també és una gran de la literatura, amb el Juego de Ripper, doncs s'ha lluit. S'ha lluit perquè la novel·la és un thriller, com us deia, és una novel·la negra, que a més és apassionant, relata... Les personatges principals pràcticament són dos dones, i a més dos dones que representen el zoroastrisme, dos pols. Una que representa el costat de la llum, l'altra que representa el costat de la foscor humana. Una és la filla, que es diu Indiana. Són dos dones que, bueno, pertanyen a la família Jackson, una família que viuen a San Francisco. Indiana, que és la filla, i després la mare, que es diu Amanda. La mare havia estat casada amb Bob Martin, que és el cap d'inspectors de policia de San Francisco. Aleshores, Indiana és la filla del Bob i de l'Amanda, però estan divorciats. I bé, la història com comença? Doncs la història comença en que una astròloga prediu que es produiran tota una sèrie d'assassinats, que hi haurà una onada d'assassinats en la ciutat de San Francisco en uns dies, i resulta que Amanda... la Indiana, que és la mare, la divorciada del Bob Martin, del cap d'inspectors de policia de San Francisco, que és una persona que li agrada molt l'aromateràpia, que practica el reiki, tota la vessant d'energies positives del ser humà, de la llum, doncs aquesta persona, d'alguna forma, aquesta persona intenta... És raptada, de forma sorprenent. I per què és raptada de forma sorprenent? Perquè s'està produint... És una novel·la difícil d'explicar, l'argumentari, eh? Perquè s'està produint un joc de rol mitjançant els ordinadors, que és el joc de Ripper, d'aquí ve el títol, i en el qual hi està involucrat Amanda. ¿Vale? Amanda és la filla. ¿Vale? Aleshores, quan la seva mare, no? Quan Indiana... és raptada, no? Indiana, que és doncs la part de la llum, no? Aquesta part d'energies positives del ser humà, no? Perquè et dic que és que hi ha un missatge cabalístic aquí entre les dues, entre mare i filla, no? Doncs quan d'alguna forma Indiana és raptada, no? Clar, imagina't, a més, bueno, perdona, la mare, quan és raptada, que a més és l'exesposa del cap de policia de Sant Francesc, imagina l'en Renou, no? I a més es produeixen tota una sèrie d'assassinats, i a més apareix a través dels ordinadors un missatge en el qual es diu doncs, que la Indiana serà assassinada amb una data, es posa en moviment tota una sèrie de circumstàncies, de personatges, de situacions, totes controlades per l'Amanda, pel Bob Martin, el pare, no? el pare de l'Amanda, no? I l'exespòs de la Indiana, i també de l'avi de l'Amanda, que hi juga un paper important, juga un paper de patriarca familiar dels Jackson, no? Per començar a descobrir qui ha raptat, no? A l'esposa de l'excap de policia i a la mare,
sí.
I d'alguna forma també anar resseguint el fil de qui són els responsables de tots aquests assassinats que s'estan produint de forma metòdica i sistemàtica, d'assassinats en sèrie, a la ciutat de Sant Francesc. És una novel·la fantàstica. És difícil, la temàtica. És complicada.
Perquè,
sí, és difícil, per un costat, perquè hi ha tot aquest missatge sofrològic, hermenèutic, no? Amanda representa uns valors, no? Per exemple, és la part més fosca, és la part, i ara de la novel·la negra, li agraden els assassinats, és una mica la vessant negativa, no?, del ser humà, podríem dir. És la filla, a més és filla de l'inspector de policia, és filla de la Indiana. Indiana, la mare, no. La mare és absolutament la llum, no? El reiki, l'aromateràpia, la positivitat, no? Fins-hi, a més és a la que rapten. Curiosament, no rapten a la filla, no rapten a Amanda. Serà Amanda qui s'encarregarà d'alguna forma de que serà el costat fosc d'amb l'ajuda del seu pare anar a buscar a la llum, anar a buscar la mare, no?, que han raptat, no? I aleshores de fer la llum en general, perquè d'alguna forma es desvetllarà i es posarà sobre el tapet, doncs, qui hi ha al darrere de tots aquests assassinats que han estat colpejant la ciutat de Sant Francesc. A veure, és una novel·la que és fantàstica, perquè a més, doncs, hi pren un relleu important també els jocs de rol, que van tenir... Ara sembla que han estat una mica, no?, en la golfa de l'oblit, no? Però que, si te'n recordes, fa 10-15 anys doncs estaven absolutament en boga, no? I a més dels jocs de rol, doncs, la Isabel Allende, que és una humanista, doncs, hi fica doncs, pel mig, com sempre, doncs, el tema per exemple, de la prostitució, hi fa jugar el tema, la moralitat, no?, de la prostitució en la societat del Sant Francesc aquest, perquè és una novel·la actual. També, per exemple, el tema dels gais. Bueno, és una autora que, a més de saber trenar un thriller, és una autora que, a més, doncs, és innegable que té tota una riquesa espiritual, i ho va demostrar en La casa de los espíritus i en d'altres novel·les, i aquesta riquesa espiritual, d'alguna forma, doncs, és ineludible a la seva ploma, no? Per tant, és un thriller de tot recomanable, està molt ben escrit. No és com el... com la setmana passada, no l'altra, quan presentàvem el cas del Harry Cooper, no? La veritat sobre el cas Harry Cooper del Joel Dickens. No és una novel·la potser tan absolutament, narrativament, tan colpidora, no? Perquè el Joel Dickinson, si te'n recordes, dèiem que tenia tres planos narratius i anava superposant-los. Aquí no, aquí és una narradora omniscient clàssica, doncs amb diferents situacions. Però sí que està molt ben lograt, no?, tota l'atmosfera, aquesta espiritual, hermenèutica, però a més mesclada amb thriller, que únicament és capaç de fer una autora com és Isabel Allende.
I què és això el que t'ha acabat seduint en aquesta novel·la?
Pues sí, perquè doncs jo sempre he dit que una novel·la... que la literatura... sempre ho dic, a quasi cada programa, la literatura és seducció. La literatura és seducció. La literatura és gaudi. Escolta, si un autor o una novel·la és incapaç de fer-nos aixecar del seient, fer-nos volar i portar-nos al San Francisco d'aquesta època i, doncs, conviure amb l'Amanda, conviure amb la Indiana, veure el Bob Martin i fer, doncs, un cigarret amb ell. Si som incapaços d'això, apaga i vamonos. No serveix de res la literatura. La literatura és això, és fer sentir, és fer volar, és seduir. I, per tant, la Isabel Allende ho aconsegueix, de veritat. A més, doncs, amb tot aquest paladar exigent de l'hermenèutica que a mi tant m'agrada, no? Que, de totes formes, el lector en pot prescindir, Un lector més, doncs, potser no tan exigent en aquest sentit, doncs es queda amb el que és el thriller bàsic, no?, en l'argumentari bàsic de la novel·la, i disfrutaria molt, no? Però per a totes aquelles persones, no?, aquells paladars que els hi agrada a més, no?, assaborir què es disfressa, què s'amaga, i a més Isabel Allende és una persona que ens ho ha demostrat amb La casa dels espíritus, doncs que hi ha tota aquesta espiritualitat, no?, al darrere de la seva ploma i de la seva persona, Doncs jo crec que amb el joc de Reaper, doncs, de la On Hall de Reaper, la gent hi disfrutarà. Per tant, del tot recomanable. Jo en 5 dies me l'he tregat, eh?
En 5 dies, eh? 5 ràpid. Menys una setmaneta.
Pim, pam, pum. Fuego.
Bé, doncs aquesta és la recomanació d'aquesta setmana a un llibre sota el braç de Miquel Esteve.
El juego de Reaper, Isabel Allende, Plaza i Janés, també està en català.
Anem cap al concurs.
Vinga.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
I quan sona aquesta cançó de Soldadito Marinero, de Fido i Fidipaldis, és que arriba també el moment del concurs Endevina-Endevinalla, quin llibre dorm a la palla, Miquel?
Sí, Eduard, la veritat doncs és que estem molt contents, a més, perquè tenim una bona participació en aquest concurs, no? No ens ho esperàvem pas tenir aquesta participació, no?
A més, el llibre que parlàvem fa 15 dies és un llibre força familiar, no? O què?
Bueno,
et sona,
doncs,
tu, un tal Miquel de Mora?
Sí, un tio de Mora la Nova, que es diu Miquel Esteve, joc de Sade, coi, deu ser aquest tio, no?
No sé. Bé, algun de per allí, eh?
Bé, de fet abans ho comentàvem, no? Tu i jo, doncs, escolta, de tant en tant ens toca improvisar, no? I aquest darrer dia, el cert és que així com la recomanació la teníem treballada perquè doncs era la novel·la del Joel Dickens i a més ens agradava. El tema ens vam oblidar, no?, de preparar una mica doncs el programa aquest, no?, a la recomanació.
Bueno, l'improvisació també hi juga, eh?
Clar, i aleshores vam dir, escolta, t'ha de tenir algun avantatge tenir a més el presentador, no?, i col·laborador del llibre sota el braç, que ha fet a més una novel·la que ha tingut un cert ressò, doncs anem a por ellos.
De tant en tant s'ha d'escombrar cap a casa, si no malament.
A por ellos.
Bé, doncs si sembla una mica fem un repàs de les pistes que vam donar fa 15 dies.
Vinga.
Buscàvem un autor de Mora Nova.
Els Masos.
És la seva quarta novel·la i la que ha tingut més ressò. La novel·la és una picada d'ull d'aquells que fan el Sempre Miquel a un llibertí de la història. I també la quarta pista és que el protagonista de la novel·la té un nom d'una ciutat bíblica. L'autor és el Miquel Esteve i el llibre El joc de Sade. És el llibre que estàvem buscant en el concurs de fa 15 dies. Tenim dos participants que han guanyat. És a dir, tenim dos guanyadores en aquesta última edició del nostre concurs. Una d'elles és la Filo, que està en zona Champions.
Sí, ho dèiem.
La Filo Pujol Mauri, avui no he pogut sentir el programa, però pel que dieu ha de ser Miquel Esteve amb el llibre del joc de Sade. I l'altra guanyadora és la Eva Maria Ferrer Domènech, que diu que l'autor és el Miquel Esteve, el llibre El joc de Sade. Doncs efectivament, enhorabona a la Filo i a la Eva per a encertar-ho i per a sumar punts.
Exacte, sumem punts ja, doncs, i la Filo, com deies tu, en zona Champions, doncs, per emportar-se aquest lot de llibres signats pels seus autors, que és un bon premi que donarem, no?, al final, al mes de juny, quan acabarem doncs aquesta edició d'Un llibre sota el braç.
Mm-hmm. Molt bé, i mentrestant, per aquesta edició, per aquest programa d'avui dimarts, Miquel, doncs, la gent què ha de respondre?
Bueno, doncs, com estem en període de quaresma, no?, i no podem menjar car,
peixet,
donarem a la gent peixet,
sí?
Tornarem a fer-ho fàcil, sí.
Molt
donarem
bé.
Peixet a la gent.
Perfecte.
I presentarem una novel·la, un llibre que ha pegat fort, no? Està pegant fort. A més, un autor conegut, company vostre, periodista.
Ja sé qui és.
I bon amic meu, eh?
Ja sabem qui és, ja.
Bé, les pistes són les següents, Edu. La primera pista és que és un escriptor prioratí.
Encara ho sé més.
La segona és que és periodista i, a més, narrador. La tercera és que l'obra de la qual parlem, i que la gent ens ha de dir el títol, versa sobre la companya francesa d'un famós pintor català.
A més, ja en vam parlar amb l'autor, aquí a l'Hora L, uns dies abans de la seva estrena.
I de fet té un buc de premsa important, perquè és una novel·la doncs, que ha tingut està tenint un ressò important i surt a molts programes de ràdio. A més, l'autor, se m'anava escapar,
ei, que se t'escapa.
L'autor és una persona periodista que té moltíssims contactes i, doncs, la seva obra està sortint a molts llocs, no?
I a més, el plaer de presentar-li tu la...
Sí, jo li vaig tenir el plaer... Bueno, són bons amics, a més de companys de ploma, són molt bons amics amb l'autor, i li vaig anava a tornar a dir el nom, eh? I vaig tenir el plaer de fer-li, no?, la presentació, el tret de sortida, precisament a seva casa, a la capital del Priorat, a Falset, i vaig disfrutar moltíssim amb ell,
eh?
I amb el públic, amb el nombrós públic que ens acompanyava.
Us ho vau tornar, ell te va fer la presentació a Móra la Nova.
Exacte, jo li vaig demanar amb ell que em fes la presentació a Móra la Nova. Bueno, és el que passa amb els col·legues però aquests és, de ploma, eh? Amb els col·legues sí, sí. de ploma, que a més, doncs, hi ha una empatia, no? Hi ha una empatia tant per la ploma com per la forma de ser del personatge, no? I bé, l'última i la quarta és que els fets succeeixen a Horta de Sant Joan a principis de segle XX. Per tant, rapidíssimament, escriptor prioratí, periodista i narrador, l'obra versa sobre la companya francesa d'un famós pintor català i els fets succeeixen a l'Horta de Sant Joan de principis de segle XX.
És molt fàcil.
Peixet, peixet, peixet per Quaresma.
Així que ja sabeu, podeu anar dient la vostra a través del Facebook. Aquestes pistes ja estan penjades. Nosaltres, en 15 dies, al Llibre Sota el Braç, tornarem a fer un repàs, a veure quin ha estat el vencedor o vencedora d'aquesta edició.
D'acord. A veure qui va sumant punts i a veure si la Filo, no?, que està a la nostra zona Champions, doncs segueix amb aquesta dinàmica. Sí, sí.
Molt bé, doncs, Miquel, ho deixem aquí en 15 dies i tornem. Que vagi bé.
Vinga, que vagi molt bé aquests 15 dies. I fins al proper programa. Escogiste a la más guapa y a la menos buena.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.